van fer història.
Hi ha artistes que han aconseguit crear un estil tan propi i particular que podem identificar les seves obres veient-ne només un petit detall. D'aquesta manera, si ens trobem davant d'un rellotge que es desfà com un formatge Camembert, algú s'anima a dir quin artista el va pintar? És clar que sí, Salvador Dalí. I si veiem un gerro ni uns quants girassols? Molts haureu endevinat que parlem de Vincent van Gogh, oi que sí? I si us parlo d'un llenç on hi ha una llauna de sopa de la marca Campbell? També l'heu encertat, oi? Andy Warhol, evidentment.
Doncs el nostre protagonista d'avui també va crear un estil propi, tot i que, com tants altres artistes, va rebre influències molt diverses i les seves creacions van passar per diferents etapes. Estem parlant d'un català que, des de ben petit, va perseguir un somni amb tossuderia i va acabar convertint-se en un dels artistes més reconeguts d'arreu del món. Un dels màxims representants de la pintura abstracta, considerat un mestre en aquest art, sobretot per l'ús tan particular que va fer dels colors primaris en la seva obra. Un adult que va aprendre a pintar com un nen, un artista total, un home que va fer història. Sabeu com es deia? Joan Miró.
Tot i que Miquel Miró era fill del ferrer de Cornudella de Montsant, ell no es va dedicar a la forja. Va triar una feina una mica més delicada. Era orfebre, que és l'ofici de treballar amb metalls preciosos per fer-ne joies, i també era rellotger. Tenia el taller al bell mig de Barcelona. L'ofici de rellotger requereix ser molt ordenat, metòdic i precís. I així era el seu caràcter. En Miquel era un home pràctic, molt realista i força quadriculat. La seva dona, en canvi, era una dona molt sensible. Dolors Ferrà venia de Mallorca i era filla d'un ebenista. És a dir, l'artesà que treballa amb les fustes més fines per fer-ne uns mobles fabulosos.
El 20 d'abril del 1893, aquella parella va tenir un nen i li van posar Joan. La seva infantesa va ser força solitària. Ell sentia que el seu pare, que era un home molt fred, no se l'estimava gaire. I la seva mare, pobra, havia perdut dos fills abans de donar llum a la seva germana Maria Dolors i a ell, i sempre estava més aviat trista. A l'escola tampoc va destacar entre els seus companys. En Joan era poc popular, però allà a l'escola va rebre les primeres classes de dibuix i va descobrir que pintant s'ho passava d'allò més bé. La seva manera de trobar-se millor, doncs, era dibuixar i també fer llargues passejades pel camp.
Els estius li agradaven a en Joan perquè amb la família marxaven de la ciutat i anaven al poble, a Cornudella. Aquesta petita vila és en una vall envoltada de muntanyes, als peus dels grans cingles de la Serra del Montsant. Al petit li encantava observar la natura. Passejava pels camins dels pobles de l'entorn, com Porrera, Ulldemolins, Prades i Siurana, i sempre duia a sobre un quadern de notes. Podia passar-se hores contemplant el vol de les mosques, o de les libèl·lules, o de les orenetes, o mirant les formes de les roques i dels còdols. De vegades el seu pare se l'emportava a caçar i el petit Joan ho observava tot amb entusiasme. I quan el seu pare se'n burlava, s'enrabiava molt.
Pare, mira el cel! És de color porpra.
El cel és blau, Joan. Sempre ha sigut blau.
Però en aquestes hores, abans que surti el sol, es veu porpra. Mira-te'l bé.
Ara veus el món de coloraines, tu? I a mi com em veus? Verd amb taques roses? Au, va, no diguis bajanades. Has de tocar més de peus a terra, Joan.
Quan tenia 14 anys, el pare el va inscriure a l'escola de comerç. Ja us podeu pensar que aquella no era pas la carrera que interessava en Joan, així que combinava aquells estudis amb els estudis d'art, que sí que li agradaven. Quan va acabar els estudis de comerç, el seu pare li va trobar feina de comptable a Barcelona. Treballava a la casa del Mau i Oliveres, especialitzada en drogueria. En Joan odiava aquella feina, i això li va costar una crisi nerviosa. De cop i volta es va posar malalt, va contraure la febre tifoide, una malaltia força greu que el va deixar ben planxat.
Per recuperar-se de l'ansietat i de la malaltia, El jove es va traslladar a la masia que la família acabava de comprar-se a Mont-roig del Camp, a Tarragona. Aquells aires li van anar molt bé. Allà va descobrir del tot allò que ja sabia, que la seva autèntica vocació era la pintura. I també va quedar enamorat d'aquesta petita població i del seu paisatge. Així, doncs, va passar la joventut a cavall de Barcelona i Mont-roig. A Barcelona seguia aprenent tantes tècniques artístiques com podia, i a Mont-roig seguia en contacte amb la terra i amb la natura, que era la seva font d'inspiració principal.
Quan tenia 19 anys, es va matricular a l'escola d'Art Galí. En aquell moment, el jove Miró ja mostrava que tenia una capacitat especial per expressar-se amb el color.
Sempre fas servir uns colors molt vius, Joan.
Són els colors de casa meva, a Mont-roig. Mireu, el color roig és el color de l'ermita de la Roca i el que dona nom al poble. El color blau és el cel de Mont-roig. I el verd és el verd dels garrofers. I el groc és la joia de Mont-roig, les seves floretes i les seves plantes.
Tenia un do especial per al color, però li costava una mica entendre la forma. Així que el seu mestre, el pintor Francesc Galí, va trobar una manera ben curiosa d'ajudar-lo. Li feia tancar els ulls i palpar amb les mans un objecte o fins i tot el cap d'un company. I després el feia dibuixar de memòria, a partir de la memòria de les seves mans. Més endavant, Miró es va inscriure al Centre Artístic de Sant Lluc. Allà va practicar dibuixos i pintura al natural, és a dir, amb models que posaven nus per als artistes, i així va aprendre, finalment, a entendre i a representar la figura humana.
L'any 1914 va esclatar la Primera Guerra Mundial. Alguns artistes i intel·lectuals europeus que fugien de la guerra es van refugiar a Barcelona, i molts estaven fent un tipus d'art diferent i molt nou. Un art que trencava totes les normes artístiques i socials que s'havien seguit fins aquell moment. Un marxant d'art, Josep Dalmau, va plegar a la seva galeria tantes obres d'aquelles com va poder. Sabeu per què li interessaven aquells artistes que feien obres tan sorprenents que molts els semblaven estranyes? Perquè aleshores les màquines de fotografia ja eren molt populars. Per tant, ell creia que fer pintures realistes del món o de les persones ja no tenia gaire sentit.
Res es podria semblar tant a la realitat com una fotografia. L'art havia d'oferir alguna cosa més.
Una màquina de fer fotos no podrà mostrar mai què somiem les persones, o què sentim, ni quina impressió ens fan les coses. No hem de pintar només amb pinzells i olis, no hem de pintar només el que veuen els nostres ulls. Hem de pintar el que veu el nostre cor. Hem de pintar amb una eina que no té cap màquina, la imaginació.
A tota Europa van sorgir com bolets diferents corrents artístics que tenien aquesta mateixa dèria. Volien trencar amb el realisme. Era tan nou tot allò que els van batejar amb el nom d'avantguardes, o sigui, aquells que van al davant de tot. I el jove Miró va quedar bocabadat. Totes aquelles novetats li interessaven moltíssim. Per exemple, el fauvisme. Aquest moviment artístic perseguia la llibertat d'expressió i no tenia manies a l'hora d'exagerar el dibuix, forçar les perspectives i fer servir colors molt intensos. El nom de fauvisme li va posar un crític d'art que estava horroritzat per aquells quadres. Heu de saber que, en francès, fauve vol dir bèsties salvatges. Una altra avantguarda molt important era el cubisme, que trencava els objectes amb la imaginació i els reconstruïa de manera abstracta, fent servir formes geomètriques.
Aquells moviments van deixar empremta en l'estil de Joan Miró. En les seves primeres obres, les composicions eren simples, amb pinzellades curtes i atapeïdes. Però allò que més destacava era l'ús dels colors purs, una de les tècniques del fauvisme. L'any 1918, quan Miró tenia 25 anys, va presentar la seva primera exposició individual a les Galeries Dalmau i va exposar 64 obres que havia fet els 3 anys anteriors. Sabeu com va anar? Doncs no gaire bé. La mostra va ser un fracàs comercial i les crítiques van ser molt negatives. l'art havia experimentat un canvi massa gran en molt poc temps i el gran públic encara no l'entenia.
Això que ho ha pintat un nen de 3 anys?
Això representa que és una persona? Uns ulls mal posats, una boca torta i un nas a l'inrevés? Oh, home, va, que avui no és pas el dia dels innocents.
I això? Només són taques de colors. Que potser ja no cal saber dibuixar i pintar per ser artista.
Acabada la Primera Guerra Mundial, quan tenia 26 anys, Miró va poder complir el seu somni de viatjar a París, la capital europea de l'art. Allà va poder visitar tots els museus i va començar una llarga amistat amb un artista malagueny que també havia començat a pintar amb formes força noves i experimentals. Segur que us sonarà el seu nom, Pablo Picasso. Veient que a París l'art es vivia d'una manera diferent que a Barcelona, en Joan va demanar a Josep Dalmau que l'ajudés a muntar una exposició a la capital francesa. I tot i que tampoc no li van comprar cap quadre, les crítiques van ser força bones. Per fi, allà sí que l'entenien.
Miró es va instal·lar a París. L'escultor Pablo Gargallo, que també s'havia format a Barcelona, li ho va oferir de compartir el seu taller. En Joan va conèixer moltíssims artistes, pintors i escriptors que el fascinaven i l'influïen. Tot i així, eren temps difícils. No tenia ni un ral. Amb prou feines tenia diners per comprar menjar i, de vegades, la gana li feia veure al·lucinacions. Per pintar, s'inspirava en les parets escrostonades, les taques d'humitat i les formes dels núvols. I combinava figures geomètriques amb les formes orgàniques que trobava la seva estimada natura.
Quan tenia 34 anys, va tornar a Montroig i va voler fer un canvi. Un canvi força radical.
He d'assassinar la pintura!
I va ser així que va començar a experimentar amb altres materials. Per representar unes ballarines, per exemple, feia servir paper de vidre per fer-ne el cap, una corda tensada per al cos i un cartabó de fusta per al maluc. O retallava papers d'ús comú, com ara diaris o paper d'embolicar, i en feia collage. De vegades, fins i tot, cremava parts de tela o esquinçava els llençols amb un ganivet. No parava d'experimentar.
L'any 1929... Miró es va casar amb Pilar Juncosa, a Palma, i després van anar a viure a París. 2 anys després, va néixer la seva única filla, la Dolors. I aquella nena, quan va començar a créixer, va ser la nova font d'inspiració del pintor. Miró volia conservar la puresa de la mirada d'un infant per fer art. De vegades, demanava directament a la seva filla, la petita Dolors, que li fes un dibuix a la tela per inspirar-se.
L'any 1936 va començar la Guerra Civil Espanyola i l'any 1939, només 5 mesos després que s'acabés, va començar la Segona Guerra Mundial. Miró es va recloure amb la seva dona i la seva filla en una casa de Varengeville-sur-Mer, a Normandia. Allà va iniciar una nova etapa artística inspirada en la nit, la música i les estrelles, i va començar a pintar una sèrie de pintures anomenada Constel·lacions. Havia comprat un àlbum per netejar els pinzells en les pàgines de paper. Quan el va fer servir per primera vegada, es va quedar parat. El resultat era magnífic. Per això, quan acabava una d'aquelles obres, netejava els pinzells en una altra pàgina i així el suport i el fons quedaven preparats per a la següent.
Aquests quadres són preciosos, Joan.
Te'n faries creus de com els faig.
Ah, hi ha un secret?
No és cap secret. És el que queda de netejar els pinzells.
De veritat?
T'ho prometo. Després, sobre aquest fons, pinto les taques i les estrelles i els remolins diminuts i les línies que les uneixen i els punts de colors. I així s'acaba formant un equilibri total i complex.
Quan el 1941 els nazis van bombardejar Normandia, la família va fugir cap a Palma i, mentre ell vivia amagat de les guerres europees, a Nova York, la nova capital mundial de l'art, les seves obres van causar furor. Es va convertir en una estrella internacional. Fins i tot altres artistes miraven de copiar el seu estil tan característic. Fer-se tan famós li va permetre viatjar als Estats Units i sortir de l'aïllament. I aleshores, Miró va alliberar del tot la seva imaginació i podem dir que va crear un vocabulari propi. Un cercle vermell per fer el sol, una figura abstracta amb ulls i peus era una persona i sempre representava la lluna i les estrelles i puntets negres i espirals units amb línies rectes o fent ziga-zagues.
A la dècada del 1950 ja es va instal·lar definitivament a Palma. Va pintar molt, moltíssim, i també va començar a fer escultures amb materials i objectes que recollia de tot arreu. Després va anar al Japó i en va tornar fascinat pel pensament, l'art i la cultura orientals. Als últims anys, Miró continuava explorant noves vies creatives. Destacaven les obres de grans formats. Algunes vegades hi predominava l'energia, mentre que n'hi ha altres que conviden a la meditació. També va rebre nombrosos encàrrecs per dissenyar murals en espais públics i va fer escultures i peces de ceràmica, tapissos i vitralls, sovint col·laborant amb altres artistes i artesans. No es cansava mai d'aprendre coses noves per expressar el seu món.
Miró va pintar amb intensitat fins a l'any 1978. Després ja li costava baixar les escales cap al seu taller i es va dedicar només a dibuixar. Finalment, el dia de Nadal de 1983, Joan Miró va morir a Palma. Tenia 90 anys. Aquell nen apassionat pel dibuix va esdevenir un home que va crear un llenguatge únic i personalíssim, que el situa com un dels artistes més influents del segle XX. I tot i que en l'àmbit personal molts intel·lectuals, artistes i amics de l'època el definien com una persona molt misteriosa, el que sí que tenien clar és que Joan Miró va fer història.